El secret, Francisco José Segovia Ramos. Editorial La Mar de Fàcil. Llegit per Àngels Brunsoms. Producció d'Eugènia Torrella. Música i so, Òscar Salvador. Capítol 1. La trucada. Feia una hora l'Ernest havia rebut una trucada d'en Fermí Lorente, el metge de la família. Era per comunicar-li que la seva mare estava molt malalta. Li quedava poc temps de vida i ella desitjava que ell i els seus germans anessin a veure-la a casa seva. «Com és possible que no sabéssim que estava malalta?», va preguntar l'Ernest. Ella ho sabia des de feia mesos, però no els va voler preocupar. Em va prohibir que els en digués res. A hores d'ara el seu estat de salut és greu i per això m'ha demanat que els avisi. La conversa no va durar gaire més. L'Ernest va avisar la gestoria on treballava que havia de marxar immediatament. Va trucar pel mòbil als seus germans Xavier i Tereseta, que també havien parlat amb el metge i sabien la notícia. En Xavier, el germà petit, ja era a casa de la seva mare perquè vivia en un poble proper al d'ella. L'Ernest va quedar amb la seva germana en una gasolinera pròxima a l'autovia. Va passar a recollir-la per anar junts a la casa materna. Capítol 2. El viatge. No hi havia gaire trànsit a l'autovia, de manera que aviat va arribar a la cita amb la seva germana. La va veure vestida amb un anorac groc i portant un paraigua blavós que gairebé no la resguardava de la intensa pluja que queia. Era un dia de tardor trist, va pensar l'Ernest. Trist pel temps, però encara més per les circumstàncies en què es trobava amb la seva germana. Vivim a la mateixa ciutat i gairebé no sabem res l'un de l'altre, es va dir. I va pensar que, en part, era culpa seva no haver-se relacionat més amb ella. Va estacionar a l'entrada de la gasolinera i va tocar el clàxon diverses vegades seguides fins que la seva germana el va veure i s'hi va apropar. «Hola», va saludar-lo mentre tancava el paraigua i pujava al cotxe. «Hola, Tereseta», va respondre l'Ernest. Feia molt de temps que no es veien, però en aquella trista situació cap dels dos se sentia prou animat per parlar. L'Ernest va engegar el cotxe i va agafar l'autovia en direcció al poble. Va tenir l'ocasió de mirar de reull la seva germana i la va trobar molt envellida. Aparentava més edat que ell, tot i que tenia 4 anys menys. No sabia res de la Tereseta d'ençà de l'última discussió que havien tingut un Nadal de feia 3 o 4 anys. Conduir amb ella al costat el feia sentir incòmode, perquè per ell era gairebé una desconeguda. Tanmateix, al cap d'una estona, la Tereseta va tornar a parlar. «Saps alguna cosa més de la malaltia de la mare?» «No», va respondre l'Ernest. «Sé el mateix que tu, que està molt greu i que vol veure'ns a la casa del poble». «I ha estat sola tots aquests anys?» «Jo l'he visitada algunes vegades, més que vosaltres», va dir l'Ernest amb to recriminatori. «Tu què saps si l'hem visitada o no aquests anys?» va replicar la Tereseta molt enfadada. «No pretenia dubtar-ne, sinó...» es va justificar. «Sempre excusant, Ernest, mai canviaràs». L'Ernest va preferir callar i no respondre a la seva germana. No valia la pena discutir perquè cap dels dos donaria la raó a l'altre. Així havia passat sempre, o com a mínim, des que ell ho recordava. I d'això feia molt de temps. La resta del viatge va transcórrer en silenci. Capítol 3. El retrobament. Van arribar al cap d'unes 2 hores de viatge. L'Ernest va trobar la casa igual que l'última vegada que hi havia estat. Una tanca pintada de verd fosc rodejava tota la finca. A dins hi havia una petita esplanada on podien aparcar diversos cotxes. Allà hi havia el del metge. La casa tenia 2 plantes. Les finestres i els balcons estaven tancats. L'Ernest va contemplar amb nostàlgia els abandonats parterres de flors i les roses pansides. Era evident que la seva mare feia temps que no les cuidava. L'Encarna, l'assistenta, era molt gran i només l'ajudava en la neteja de la casa i a la cuina. L'Ernest va pensar que el mateix passava amb les relacions familiars. Ningú s'havia preocupat de cuidar-les. «Entrem, Ernest. Han obert la porta de la casa», va indicar la Tereseta. En Xavier, el més petit dels germans, els esperava a l'entrada. Anava vestit amb una jaqueta esportiva i uns pantalons de color gris. Els va rebre amb les mans a les butxaques, sense mostrar cap mena d'alegria. «La mare és a la seva habitació, a la primera planta», els va dir. «Bon dia, Xavier», el va saludar l'Ernest, que va voler tenir un gest de cordialitat amb ell. Però en Xavier només es va encongir d'espatlles sense fer cas de la salutació de l'Ernest. No calia que ningú els acompanyés, perquè coneixien fins l'últim racó de la casa que, malgrat el temps que havia passat, continuava igual. Van pujar les escales que conduïen a la primera planta. Van arribar a l'ample passadís que la recorria d'extrem a extrem i des del qual s'accedia a les habitacions. El dormitori de la mare era al final del passadís. La porta estava entreoberta. En Xavier va fer uns tocs suaus amb els artells abans de dir en veu alta: «Mare, té visita. Podeu passar». La veu era d'un home, en Fermí Lorente, el metge de la família. En Xavier va obrir la porta de bat a bat. La Tereseta va ser la primera d'entrar, seguida dels seus germans. L'habitació estava gairebé a les fosques. Davant seu hi havia el llit on descansava la seva mare, i a la vora del llit el metge, que es va apropar als nouvinguts per saludar-los. «Heu arribat aviat», va dir, mentre els donava una encaixada de mans. «Hi havia poc trànsit a la carretera», va explicar l'Ernest. Després de les ràpides salutacions es van apropar al llit. La Teresa Olmos estava estirada sobre un suau i tou coixí. Els cabells llargs i blancs estaven despentinats. Se la veia molt prima, gairebé era tot ossos, i els ulls li brillaven per la febre. Però estava conscient i va reconèixer els seus fills. «Apropeu-vos, apropeu-vos», va demanar amb una veu ofegada i un lleu gest de la mà dreta. L'Ernest li va agafar la mà esquerra que tenia immòbil i li va fer un dolç petó a les galtes. Les va notar ardents i humides a causa de la febre. Va sentir un nus a la gola. Tot seguit va ser la Tereseta qui la va besar abans de seure en una cadira al costat del llit. «Com et trobes, mare?», va preguntar l'Ernest. «No ha empitjorat, des que us vaig trucar», va contestar en Fermí en lloc de la dona malalta, perquè ella ni tan sols podia parlar. «Segur que milloraràs, mare», va afirmar poc convençut en Xavier, recolzat al marc de la porta que donava al balcó de l'habitació. «Els anys no perdonen», va murmurar la Teresa Olmos, resignada enfront d'una mort que veia propera. L'Ernest va tornar a acariciar la mà de la mare. Es va preguntar una vegada més, amb més ràbia, per què havien deixat de ser una família. Ara es retrobaven després de tant de temps, però només perquè la mare estava a punt de morir. La seva mare, l'esposa del senyor Ernest Noguerol Villalba, l'home més ric de la comarca, el pare que els havia abandonat feia 30 anys. El senyor Ernest, que s'havia endut els bons de l'estat, les joies i gairebé tots els diners que tenien al banc i de qui mai més no van saber res. Capítol 4. Males notícies. Els tres germans i el metge van voler deixar descansar la Teresa. Li van donar la medicació i van esperar que s'adormís per baixar al menjador. Era una sala espaiosa, situada a l'ala dreta de la planta baixa. Havia parat de ploure. Les cortines de les finestres estaven descorregudes i un sol radiant il·luminava la cambra. El menjador estava recarregat de mobles: cadires, un sofà, un parell de prestatgeries plenes de llibres, una gran butaca, una petita taula de caoba i una taula gran ovalada que hi havia davant d'una xemeneia apagada. En Xavier va seure en una còmoda butaca de vellut vermell, una mica apartat de la seva germana i de l'Ernest, que van ocupar el sofà. El metge passejava d'una banda a l'altra mentre fumava una cigarreta. Els havia convocat allà per informar-los exactament de l'estat de salut de la Teresa Olmos. El metge es va tocar les ulleres i després va apagar la cigarreta en un cendrer de vidre, col·locat sobre la taula ovalada. Va tossir una mica i es va recolzar damunt la taula abans de començar a parlar. Estic content perquè heu pogut venir tots. No sóc optimista sobre la salut de la vostra mare, va dir. Això ja ens ho va dir quan es va telefonar, va replicar en Xavier, que estava nerviós i intranquil. Tens raó, Xavier, va admetre el metge. Només volia insistir-hi per justificar la meva trucada. Però és que l'estat de salut de la vostra mare és pitjor del que creieu. De cop, la Tereseta es va aixecar. Què vol dir, doctor? Fa un parell de dies que va patir un ictus. Per sort, l'assistenta que la cuidava estava amb ella i em va avisar de seguida, va informar en Fermí. Un ictus, va exclamar l'Ernest. Segons tinc entès, això pot provocar una paràlisi permanent i també podria repetir-se en qualsevol altre moment. Així és, Ernest, va respondre el metge. Aquest ictus li ha paralitzat bona part de la banda esquerra del cos, però no és el més greu. Em temo que té els pulmons plens d'aigua. El seu estat de salut empitjora cada segon que passa. L'ictus li ha agreujat el problema respiratori. Quin és el pronòstic definitiu? Va preguntar en Xavier, que s'havia aixecat i amb les mans feia copets nerviosament al respatller de la butaca on havia estat assegut. Crec que a la vostra mare li queden poques hores de vida. No vaig considerar oportú dir-vos-ho per telèfon. Vaig preferir fer-ho personalment. Poques hores de vida, va murmurar l'Ernest. Els tres germans es van quedar en silenci. Només se sentia la respiració dels tres homes i els sanglots apagats de la Tereseta, que no havia pogut contenir les llàgrimes. Capítol 5. Retrets. Mitja hora després de la conversa amb el metge, en Xavier estava assegut al cobert fumant una cigarreta. En Fermí Lorente havia marxat cap a la seva clínica, però els havia assegurat que els enviaria una infermera amb experiència i que ell estaria pendent del telèfon per si havien d'avisar-lo d'urgència. Va prometre que tornaria al cap de poques hores. En Xavier va contemplar el jardí, mig abandonat, i va recordar que, quan era petit i jugava amb els seus germans, feia tant de temps d'allò que li semblava que havien transcorregut segles, i no pas anys. Veia la seva mare al llindar de la porta observant-los, i en Jimmy, el pastor alemany, bordant i corrent al seu voltant. Que poc havia durat aquella felicitat. «Com et trobes?», va sentir una veu de darrere. Era el seu germà Ernest. «No gaire content, com comprendràs», va respondre en Xavier amb brusquedat. En Xavier no sentia cap mena de respecte pel seu germà, encara que fos 18 anys més gran que ell. Mai havia entès per què l'Ernest mostrava tant d'odi envers el seu pare. En Xavier no l'odiava, fins i tot justificava en part que hagués fugit de casa. «Tots ens sentim igual de malament, Xavier». L'Ernest va seure al costat del seu germà. En Xavier es va remoure, inquiet, a la cadira. No li agradava tenir l'Ernest al costat i no amagava el malestar que això li provocava. «M'agradaria estar sol, si no et fa res», va demanar en Xavier. «Hauríem de parlar, Xavier. Fa temps que no ens veiem», va continuar l'Ernest. «I crec que, en la trista situació d'ara, hauríem de comportar-nos amb respecte i educació els uns amb els altres». «Comportar-nos amb respecte, dius?», va exclamar en Xavier amb un to irònic. «Tu, que vas marxar de casa i no et va importar que la mare es quedés sola amb dos fills a càrrec seu després que el pare marxés de casa?» «La mare va patir molt per la teva absència. Jo només tenia un any». En Xavier gairebé no podia contenir-se la ira. Els ulls li brillaven inundats per les llàgrimes. Feia poc que havia fet 31 anys, però se sentia com un adolescent, insegur de si mateix. I sabia que l'amor cap al pare desaparegut no era compartit per ningú més de la família. «Som germans, Xavier, i la mare està a punt de morir», va contestar l'Ernest. «Com a germà gran, em correspon intentar fer que oblidem el passat i que tornem a estar units. Com a mínim podríem intentar-ho, per la mare». Ja és una mica tard, no creus?
Mai és tard, va seguir l'Ernest, que havia notat que el seu germà es mostrava menys agressiu.
La mare no és beneita i s'adona de l'atenció que hi ha entre nosaltres. La darrera alegria que li podríem donar és la de reconciliar-nos, no creus?
Això és demanar molt, Ernest, però potser podem aconseguir que les nostres relacions no empitjorin. Fa massa temps que estem així.
Sí, massa temps, va murmurar l'Ernest, massa temps i massa coses per aclarir. Amb aquestes reflexions, l'Ernest va passar una bona estona parlant amb el seu germà.
Capítol 6. Records que dolen.
La Treseta havia demanat als seus germans de ser la primera en quedar-se a vetllar la mare. Ells van acceptar la proposta i la van deixar sola amb la dona malalta. Tampoc no servia de res que tots estiguessin a l'habitació mentre la Teresa Olmos dormia. A més, aviat arribaria la infermera que el doctor Lorente havia promès enviar. La dona respirava amb dificultat. Semblava que tingués als pulmons una manxa potent que li feia expulsar l'aire amb força i aspirar-lo amb més força encara. Segons el metge, la causa d'això era que la malalta tenia els pulmons plens d'aigua.
«Tu que tenies tanta força, mare», va murmurar la Treseta.
La Treseta va anar cap al balcó. Va obrir una mica més un dels porticons. La llum del dia la va encegar, però aviat es va acostumar a la claror. Des d'allà dalt podia veure bona part del jardí. Es va apartar del balcó i va entrar a tancar el porticó. Tenia llum suficient amb la que penetrava per l'escletxa i la d'una petita làmpada propera. «Per què en necessito més?», es va dir. Va seure en un balancí davant del llit des d'on podia vigilar la malalta. La Treseta se sentia envellida. Tenia 45 anys, però n'aparentava molts més. No s'havia cuidat gaire. S'havia engreixat i tenia els cabells grisos. «No, ja no era la que havia sigut de jove», va pensar.
«De joveneta», va murmurar. Va sentir una esgarrifança. S'havia proposat no tornar a recordar aquella maleïda època en què tots semblaven tan feliços. Només ella i la mare sabien que tot era fals, que el pare era un home esquerp, poc afectuós. A casa es comportava com un tirà. Un home egoista que per fi havia desaparegut de les seves vides, però que els va marcar per sempre. Només la mare i ella sabien com era en realitat. En Xavier era massa petit per saber-ne res, i l'Ernest, ai l'Ernest, semblava que vivia en un altre món. Només s'havia interessat pels estudis universitaris, per les gresques nocturnes i després per la feina a la gestoria. No s'havia ocupat mai dels seus germans. Això ella no li ho havia perdonat. Ella i la mare havien viscut juntes durant uns anys, cuidant el petit Xavier, fins que va tenir l'edat suficient per valer-se tot sol. Després la Treseta va intentar refer la seva vida a la ciutat, sense èxit. La Treseta vivia sola. Mai va pensar a casar-se, perquè el contacte físic amb els homes li feia fàstic. Els seus dos germans mai havien comprès el perquè d'aquest sentiment ni havien intentat saber què li passava.
Capítol 7. La infermera.
Tal com havia promès el metge, la infermera va arribar al cap d'una hora. Era una dona prima de mitjana edat i amb els cabells recollits cap enrere. Portava un maletí amb medicaments i instruments mèdics. La va rebre l'Ernest, que era al jardí. «Bon dia», va saludar la infermera. «Bon dia», va respondre. «Soc l'Ernest Noguerol, el germà gran. Encantat de rebre-la».
«El meu nom és Maria Nieves», es va presentar. «El doctor m'envia perquè cuidi la vostra mare».
«És a la primera planta, acompanyi'm». L'Ernest la va guiar, pujant amb lentitud les escales. No li agradava gaire aquella infermera, seriosa i de poques paraules, però l'important era que cuidés bé la mare. I, si l'havia recomanat en Fermí Lorente, havia de ser una bona professional. L'Ernest va colpejar amb suavitat la porta del dormitori per avisar la seva germana.
Acaba d'arribar l'infermera, va anunciar en veu baixa per no despertar la malalta. L'Ernest va fer les presentacions. Les dues dones es van saludar en silenci i l'infermera va col·locar el maletí sobre una tauleta. El va obrir en compte i va treure diversos utensilis. Després es va apropar al llit. Va prendre el pols a la Teresa Olmos. La va auscultar. Va mirar-li el rostre i va escoltar-li la respiració. Va negar amb el cap. Batecs accelerats, va dir a mitja veu perquè l'escoltessin els presents. En Xavier acabava d'entrar a l'habitació. La dona va continuar amb la seva anàlisi. Febre alta, tensió també alta... No eren bons símptomes, però ningú es va sorprendre perquè tots coneixien l'estat de la malalta. El doctor ha dit que podria patir altres ictus, va comentar en Xavier. La infermera va assentir amb el cap i sense mirar el jove va contestar. Exacte. Li administraré sèrum i medicaments per fer-li baixar la temperatura i la tensió arterial. Els demano que algú de vostès es quedi aquí a ajudar-me mentre els altres surten de l'habitació. Em quedaré jo, va proposar la Tereseta. No vols que es quedi un de nosaltres? Va preguntar en Xavier. La Tereseta va negar amb el cap. Es va apropar a la infermera i li va preguntar: en què puc ajudar-la? Els dos homes van sortir al passadís i van tancar la porta.
Capítol 8. L'habitació de l'Ernest.
L'Ernest va sentir curiositat per tornar a veure la que havia sigut la seva habitació. Era a l'altre extrem del passadís. No podia fer res més que esperar que la infermera acabés la seva feina i no li venia de gust quedar-se assegut al menjador o al vestíbul i encara menys a la biblioteca, que havia sigut el despatx del seu pare. En Xavier havia baixat a passejar pel jardí. Els records, la nostàlgia, van dirigir els passos de l'Ernest cap a la seva antiga habitació, com si així tornés als dolços dies de la seva infantesa, quan el món semblava un paradís. Durant els últims anys havia visitat la seva mare algunes vegades, però mai havia tornat a entrar al seu dormitori. Eren visites breus, el necessari per veure la vella, per prendre un cafè o un refresc amb ella i després tornar a la ciutat. La feina és la feina, deia sempre l'Ernest per justificar-se, malgrat que era conscient que era una altra cosa el que l'allunyava de la casa. Alguna cosa que no podia definir amb certesa, però que sentia cada vegada que hi anava. Davant la porta de l'habitació, que estava oberta, es va quedar sorprès. Tot havia quedat com ell ho havia deixat. El sol entrava per la finestra, oberta de bat a bat. Tot estava molt net. El llit preparat perquè algú s'hi estirés. Els mobles eren els mateixos. La calaixera, la tauleta de nit amb la làmpada que tantes nits li havia il·luminat les lectures, la cadira on deixava la roba preparada per al dia següent. A les parets encara hi havia penjats els pòsters de quan havia estat adolescent amb els grups musicals que havien passat de moda feia molt de temps. Per ell va ser com si no haguessin passat els anys. La mare ho havia mantingut tot intacte, com una mena de santuari. Va pensar que potser els dormitoris dels seus germans també estaven tan ben conservats. Va seure al llit i després es va repenjar sobre el coixí amb els braços sota el cap. Quantes vegades la mare devia haver estat allà pensant en ell o en els seus germans. Ella sempre havia estat sola després que en Xavier se n'hagués anat a treballar a la ciutat, de la qual només tornava per passar-hi curts períodes de temps. La Tereseta havia marxat una tarda donant un cop de porta mentre cridava l'Ernest i maleïa el món sencer. I tot perquè ell li havia dit que no entenia el seu caràcter agre, ni per què el tractava amb desdeny. En tenia ell la culpa? Si era així, per què no li explicava? Ell no podia sentir-se culpable del sentiment d'odi que destrossava la seva germana perquè en desconeixia la causa. I la mare era conscient del dolor de la Tereseta? Si hagués preguntat a la seva germana què era allò que la cremava per dins, si n'haguessin parlat, potser no s'haurien distanciat tant. Les baralles amb en Xavier, en canvi, tenien un motiu. Ell continuava considerant el pare un home honest. Deia que devia tenir les seves raons per marxar de casa. Els dos germans discutien sovint sobre aquest tema i les discussions eren dures, a vegades violentes, i només la mare, quan hi era present, aconseguia frenar-les. Com podia justificar en Xavier que el pare hagués abandonat la seva dona i tres fills, un dels quals només tenia un any? El que el pare va deixar enrere, li replicava en Xavier, era una esposa deprimida que no volia sortir de casa i amb la qual tenia una vida avorrida i sense il·lusions. I dos germans, tu i la Tereseta, que sempre estaven barallant-se. Però l'Ernest sospitava que el pare era el culpable d'aquella tensa situació familiar de la qual ell havia fugit i que tots ells n'eren víctimes. La mare era qui més havia patit, encara que mai els hagués dit res sobre les raons de la seva tristesa i del seu plany. Amb aquests pensaments, l'Ernest es va dormir. Capítol 9. Una conversa pendent. L'Ernest es va despertar sobresaltat. Havia tingut un mal son, però no el podia recordar. Es va incorporar al llit i es va mirar el rellotge de polsera. Només havia passat mitja hora des que havia entrat a l'habitació. Va respirar tranquil. No volia que els altres pensessin que no tenia sentiments pel fet de dormir mentre la seva mare s'estava morint. Va baixar al menjador i va sentir soroll a la cuina. Hi havia l'Encarna, l'assistenta. Segurament havia arribat feia poc perquè encara no s'havia canviat la roba. «Bon dia, senyor Ernest!» L'Encarna feia molts anys que treballava per la família i els apreciava a tots. «Bon dia, Encarna!» «I la senyora?» va preguntar a punt de plorar. «Malament, Encarna. El metge ha dit que li queden poques hores de vida.» L'assistenta es va reprimir les llàgrimes mentre es col·locava el davantal. Després va començar a traginar a la cuina, intentant distreure's de la pena que sentia. «Li preparo alguna cosa de menjar, senyor Ernest?» «No, gràcies, Encarna. La deixo tranquil·la, que té feina.» L'Ernest va sortir de la cuina, no volia veure-la plorar. No necessitava més llàgrimes ni més penes. Es va dirigir a la sala d'estar per esperar notícies de la seva mare. Allà va trobar la Tereseta. Estava mirant sense gaire interès les figures de ceràmica que omplien les prestatgeries d'una gran vitrina. «Acabo de trobar l'Encarna», va dir ell per entaular una conversa. «Sí, l'he saludada fa uns minuts», va respondre ella fredament i sense mirar-lo. «He entrat al meu antic dormitori i m'ha passat el temps volant», es va excusar. La mare continua igual. «Hauria de pujar i quedar-me una estona amb ella», va suggerir l'Ernest. «En Xavier ha insistit per substituir-me. Els sedants encara la fan dormir i la infermera no vol gaire gent a l'habitació.» Ell es va apropar a la finestra que donava la part de darrere de la casa. Va observar els parterres, la petita font de marbre de la qual no sortia aigua, i els desmais que rodejaven aquella part de la finca. «Després de la pluja, el cel és clar i resplendent, com li agrada a la mare. Recordes aquelles tardes en què ella seia fora i ens mirava jugar?» La Teresa no va contestar. És clar que la recordava, però aquells moments de felicitat quedaven molt enrere, perduts per sempre. Es va apropar a la finestra, a la vora del seu germà, i amb els ulls va recórrer els camins per on tantes vegades havia passejat entre la tanca i els arbres. Per un moment va pensar que si obrien la finestra sentirien les rialles felices de quan eren nens. Va somriure amb tristesa. L'Ernest va veure aquell somriure i va endevinar el que pensava la seva germana. «Vam viure temps feliços aquí, eh?», va dir en veu baixa. «Parla sense saber el que dius», va contestar amb brusquedat la Tereseta, apartant-se de la finestra i d'ell. Una altra vegada va tornar la dona distant que l'Ernest coneixia. «No he dit res dolent, Tereseta», va explicar. «Només he fet una observació sobre la nostra infantesa. Tampoc va ser tan dolenta com la de molts altres nens.» «La infantesa potser», va respondre més calmada, «però això va durar pocs anys. Gairebé res.» Va notar el dolor i la pena que sentia la seva germana. «Més de la que m'havia imaginat», va pensar l'Ernest. Se li va apropar, Pensava que encara era possible canviar les coses. Li va agafar les mans. Ella al principi va mostrar certa resistència, però després les va deixar immòbils, entre les del seu germà. Aleshores va sonar el mòbil de l'Ernest. Una trucada. Perdona, Treseta, va dir mentre agafava el mòbil. És de la gestoria, va afegir quan va veure el número de telèfon. Ella el va mirar amb menyspreu. Una mirada que l'Ernest ràpidament va captar. No obstant això, va respondre la trucada. Sí, Carla, sí, t'entenc. Ja et trucaré, em sap greu, però ara no puc atendre res relacionat amb la gestoria. Va apagar el mòbil i el va deixar en una tauleta negra de caoba al costat d'una gran làmpada de bronze. Ara el més important és que parlem, Treseta. Per una vegada, dones més importància a les persones que a la feina. Me n'alegro. Ell va assentir amb el cap i va tornar a agafar-li les mans. Parlem, Treseta. Els dos germans van seure al sofà, disposats a parlar.
Capítol 10. El pressentiment. Cap a 2:15 de la tarda, la Maria Nieves es va acomiadar dels germans Noguerol. Ja he de marxar, però tenen tot el necessari per la malalta. Ja els he ensenyat com canviar el sèrum i posar els sedants. Els medicaments són damunt la tauleta de nit i tenen el meu número de telèfon i el del metge. Tornaré d'aquí un parell d'hores. Gràcies per tot, va respondre l'Ernest. Per ara el seu estat és estable, va dir la infermera. No la deixarem sola ni un moment, va prometre l'Ernest. La Maria Nieves es va dirigir a la porta de la tanca. Al cap de poc es va sentir el motor d'un vehicle que s'allunyava en direcció al poble. Vaig al dormitori, va informar l'Ernest als seus germans. No menjaràs res? Va preguntar la Treseta. L'Encarna ha preparat una amanida i uns canapès freds. No, gràcies, no tinc gana, va respondre amb amabilitat. Va pujar a l'habitació de la mare. La cambra continuava a les fosques i això no li agradava. Volia veure amb claredat la seva mare, de manera que va obrir més els porticons del balcó fins que la llum del dia va il·luminar bona part del llit i el rostre de la Teresa Olmos. Ella encara estava mig inconscient. El sèrum li arribava fins a les venes a través d'un tubet de plàstic. Damunt la tauleta hi havia moltes caixes de pastilles i sedants. Es va apropar al llit i va seure en una cadireta, al costat de la capçalera. Va acariciar els cabells blancs i regirats de la seva mare i després les mans, que reposaven sobre el pit. La respiració continuava entretallada, encara que no tan fatigada com feia unes hores. «Em sap greu, mare», va dir en veu baixa, tot i que sabia que ella no podia sentir-lo. En bona part, se sentia responsable de la desunió familiar. Mai no ho havia volgut reconèixer, però ara s'adonava que era veritat. Per això intentava apropar-se a en Xavier i a la Treseta. Encara podien refer els llaços familiars si tots hi posaven bona voluntat. Era el gran, hauria de ser ell qui intentés unir novament la família. La conversa que acabava de mantenir amb la Treseta l'havia fet reaccionar. Ella li havia parlat de l'adolescència infeliç i de com es va sentir incompresa per tots ells. No sentia cap mena d'amor pel pare fugitiu ni li agradava la casa materna, però no havia entrat en més detalls. Ell li va demanar perdó per no haver sabut comprendre-la i per no haver assumit la responsabilitat de mantenir unida la família quan el pare els va abandonar. Ara que la mare marxava per sempre, no es tornaria a repetir el mateix. «Tornarem a ser una família, mare, ho intentaré», va murmurar-li a l'orella. En aquell moment, la Teresa va obrir els ulls. «Fill», va exclamar amb una veu ofegada i molt cansada. «No t'exaltis, mare», va demanar l'Ernest prement-li les mans mentre ella es regirava inquieta al llit. La respiració continuava sent com la d'una manxa a punt de trencar-se. «Incorpora'm una mica», va demanar amb una veu entretallada. «No ho hauries de fer», va dir l'Ernest. «Serà un moment, vull parlar amb tu». L'Ernest va agafar la seva mare i la va alçar una mica, molt de compte. Li va posar el coixí darrere l'esquena i va recol·locar els tubets de plàstic, tapant-los amb els llençols perquè
veure'ls l'entristia. Gràcies, fill. Apropa't una miqueta més, si us plau. Així ho va fer l'Ernest. Va somriure fingint alegria.
Vull revelar-te una cosa que només tu has de saber, va explicar la Teresa al cap d'uns minuts.
No t'hi esforcis, mare, estàs massa cansada.
És necessari, fill. No puc anar-me'n d'aquest món sense explicar-ho tot.
Tot? Es va preguntar l'Ernest.
A què es referia la seva mare? Quin secret volia revelar-li abans de morir?
L'Ernest va sentir que les mans li tremolaven i les va amagar perquè ella no se n'adonés i va tenir el pressentiment que el que li expliqués la seva mare li canviaria la vida.
Capítol 11. La confessió.
Els minuts avançaven amb lentitud. El rellotge de paret del dormitori assenyalava 3:45. L'Ernest va suposar que els altres estaven menjant alguna cosa a la sala d'estar. Ningú interrompria la conversa entre la seva mare i ell.
«Va passar fa molts anys», va dir la Teresa.
Es va interrompre i va tossir diverses vegades abans de continuar.
«Sé que em queda poc temps, Ernest. Tu ets el gran i és a tu a qui li he de dir el secret que m'ha atormentat durant tant de temps.
Mare, no sé si...» Però les paraules d'ell sobraven i ho sabia. La seva mare necessitava parlar, explicar el que havia silenciat durant anys i ell havia de respectar la seva voluntat i escoltar-la.
Va passar l'any que va néixer el teu germà, en Xavier. Va ser el dia que el teu pare ens va abandonar.
Mentre ella continuava parlant, l'Ernest va notar un gran alleujament als ulls, com si s'estigués traient un pes de sobre.
Tu eres a la ciutat, al col·legi universitari, estudiant dret. En aquell moment, la teva germana Teresa jugava amb en Xavier al jardí del darrere, al costat de la font. Només eren les 10 del matí.
Tot això ja ho sabia l'Ernest, perquè la seva mare li ho havia explicat moltes vegades, però ara en cada paraula notava la tensió que anunciava un desenllaç inesperat.
El teu pare va aparèixer allà i va assenyalar la porta de l'habitació, amb una maleta de viatge a la mà. Alt i morè, fort i atractiu, i distant, com feia temps que estava amb tots nosaltres. Em va dir que se n'anava, que ens deixava, i també que s'emportava els bons, les joies i gran part dels diners que teníem estalviats.
Sense immutar-se, fill, com si no li importéssim res.
Fumava mentre afegia que podíem quedar-nos amb tota la resta i que no el busquéssim, perquè se n'anava del país.
Mare, ja sabem que ens va deixar, perquè tu ens ho has explicat, però mai ens vas dir per què ho va fer.
Ho sé, Ernest, no us ho podia dir.
Una altra dona? Va preguntar l'Ernest.
Així és, fill, una altra dona.
Se n'anava a l'estranger amb la dona que ja feia anys que era la seva amant.
Però això no és tot.
La Teresa va fer una altra pausa per descansar i va prosseguir.
En realitat, mai m'havia estimat. Era un home que sabia salvar les aparences. Amable i atent per als altres. Però a casa era un dèspota. Ningú de vosaltres ho sabia, però ell em maltractava.
Et pagava?
L'Ernest es va sorprendre. Mai ho hauria sospitat del seu pare.
Em pagava, va confirmar la Teresa, quan el contradeien coses importants. De vegades em clavava una bufetada o m'empantava. D'altres em pagava amb la corretja a l'esquena, cridant-me puta i mil insults més. Es convertia en un altre home, en una fera violenta.
Era un brètol, va murmurar l'Ernest, que sentia una punyalada al cor.
El seu pare no era només un vulgar bandit que fugia amb les pertinences de la família. No només era un home menyspreable per haver desatès la seva dona i els seus fills, sinó que també era un maltractador, un violent masclista, que no mereixia l'estima de la seva família.
Això no és tot, Ernest.
Sí, mare, t'escolto.
El teu pare estava obsessionat en... la Tereseta.
Què vols dir? Es va alarmar l'Ernest.
El teu pare, aquell home tan respectat per tothom, l'Ernest Noguerol Villalba,
abusava de la teva germana. La primera vegada va ser quan tenia 12 anys, segons em va confessar la Treseta. Però, mare, estàs segura del que m'estàs dient? Quan la Treseta tenia 14 anys, per fi es va atrevir a confessar-m'ho. I jo no me la vaig creure. A hores d'ara encara no m'ho he perdonat. Però vaig estar pendent d'ells dos, intentant descobrir en quin moment es trobaven en la intimitat. Un dia, quan ell creia que jo era el poble, vaig entrar al dormitori i el vaig trobar amb la Treseta, despullant i acariciant-li el cos tremolós. «I la Treseta?», va preguntar l'Ernest. No va dir res. Es va quedar en silenci, plorosa, mentre jo a cops feia sortir el teu pare de l'habitació i l'amenaçava de denunciar-lo a la policia i de fer públic el seu delicte. «Per això va anar-se'n tan precipitadament», va concloure l'Ernest. «Sí, al cap de pocs dies. Va preferir la vergonya de fugir amb els nostres diners al fet que es coneguessin les seves debilitats». «En Xavier va saber alguna cosa d'això?» «No, només tenia un any i mai li he explicat res. Per ell, el seu pare va ser un incomprès, que va marxar de casa perquè jo no li donava l'estima que mereixia. D'aquí venen les seves disputes amb la Treseta, que odia el seu pare, i amb tu, per no haver ocupat el lloc del pare fugitiu». «Vaig cometre molts errors, mare». «Tots en vam cometre, fill». Aleshores es va produir un silenci, trencat només pel tic-tac del rellotge de paret. Només havia transcorregut mitja hora. «Et demano que no en diguis res als teus germans. És un secret entre nosaltres dos, i serà només teu quan em mori. No diguis això. Sabem que em queden hores. Tot està arreglat. El testament i la resta de papers els té el notari del poble. Però vull que et quedis amb el bagul daurat. El que hi ha al teu gabinet? Aquest mateix. Està tancat amb clau, però la trobaràs a la biblioteca darrere el volum 6 de l'enciclopèdia, al costat del finestró principal. A dins hi trobaràs papers, records... Ara ho miraré. No, 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 fill, fes-ho després de la meva mort. És el nostre secret, com ja t'he dit, i ningú ha de saber-ne el contingut. A vegades... La dona va fer una breu pausa, com si medités alguna cosa més. A vegades hi ha coses que no es poden dir en vida. Va acabar de forma misteriosa. Però els meus germans? En Xavier no ha de saber allò de la seva germana ni que el seu pare era un home sense escrúpols. Promet-me que no sabrà res de tot això. Promet-m'ho. La Teresa Olmos, esgotada per la conversa, va pregar al seu fill que la deixés descansar uns minuts. Va tancar els ulls i al cap de poc es va adormir. La respiració continuava sent dificultosa i entretallada. L'Ernest va abandonar la cambra. Una vegada al passadís, va saber que no s'havia equivocat. La confessió de la seva mare li havia canviat la vida.
Capítol 12. L'últim adéu. La conversa amb l'Ernest va ser l'última que va tenir la Teresa Olmos. Després va entrar en un estat d'entresson. Cap al vespre, la respiració se li va fer més ràpida. La infermera, que havia tornat a casa, va avisar en Fermí Lorente que s'hi va presentar al cap de mitja hora. «Està agonitzant», va informar el doctor Lorente després d'escoltar la malalta. Tothom es va reunir al dormitori, excepte l'Encarna, que no podia suportar de veure la seva mestressa moribunda, i s'havia quedat plorant a la cuina. «Quant li queda?», va preguntar l'Ernest. «Poquíssim», va contestar el metge. La Treseta s'englotava asseguda en un racó de l'habitació. En Xavier, amb les mans a les butxaques, estava dret, recolzat contra la paret. L'Ernest es va apropar al llit. Va acariciar els cabells de la mare i va demanar als seus germans que s'hi acostessin. «A partir d'ara, hem d'estar junts». La Treseta s'hi va apropar amb lentitud i també ho va fer en Xavier, tot i que semblava resistir-s'hi. «Mare», va xiuxiuejar la Treseta. La mare va moure una mà com si volgués acostar-li el rostre. L'Ernest la va agafar, la va notar ardent. Aleshores es va sentir un llarg sospir i l'agitada respiració es va aturar de cop.
El doctor es va acostar a la dona i li va prendre el pols. Tot seguit es va treure les ulleres, les va guardar en una butxaca de la jaqueta i va dir: "Ha mort." El rostre de la Teresa reflectia ara calma i placidesa. Havia desaparegut tota expressió de dolor. Amb els seus cabells blancs estesos sobre el coixí, semblava una santa. "Era tan bonica," va dir en Xavier mentre arrencava a plorar desconsoladament. "Mare," va murmurar la Treseta, que no deixava d'acariciar-li les mans i la cara. El doctor i l'infermera van abandonar el dormitori. Van preferir deixar sols amb el seu dolor els fills de la Teresa Olmos. Els germans desconsolats s'adonaven que havien quedat pendents tantes coses per parlar amb la seva mare. Perquè, com deia l'Ernest en moltes ocasions, quan una persona gran es mor, desapareix tota una biblioteca de la vida. I, si és una mare, també es mor bona part de l'ànima. "Descansa en pau, mare. T'ho mereixes," va murmurar-li l'Ernest a l'orella abans de fer-li un últim petó a la galta.
Capítol 13. La promesa. Havien passat uns quants dies des de la mort i l'enterrament de la Teresa Olmos. Els fills s'havien repartit l'herència i havien tancat els comptes bancaris de la mare. No hi va haver disputes ni enfrontaments. Semblava que la mort de la mare els havia unit. No havia aconseguit despertar un amor fraternal entre ells, però els havia apropat. En acomiadar-se, van prometre que es veurien més sovint. També es van acomiadar de l'Encarna, l'assistenta, i li van pagar una merescuda jubilació. Quan a la casa, van decidir vendre-la amb tot el mobiliari. "Té massa records a Marx," va dir la Treseta per justificar el desig de vendre-la. Ni en Xavier ni l'Ernest s'hi van oposar. L'Ernest dubtava de fer-ho, però finalment va accedir al desig dels germans i la va posar en venda des de la gestoria. Des de llavors, ningú no havia tornat a la casa materna. L'Ernest encara havia d'anar a recollir el bagul que la mare li havia deixat. Ho havia de fer perquè li havia promès, tot i que creia que contenia coses sense importància. Una tarda molt plujosa va anar a la casa. Va obrir la tanca i va avançar amb determinació. No li feia res caminar sota la pluja, ni sentir que les sabates xipollejaven els bassals. Va entrar i la casa, buida i silenciosa, li va semblar una immensa tomba. El mal temps li accentuava els pensaments depressius. Amb la pesada clau del bagul a la mà, va pujar a l'habitació. En entrar li va semblar percebre l'aroma de la mare. Va pensar que probablement la roba del llit encara mantenia l'olor. Es va reprimir alguna llàgrima. Va entrar al gabinet del dormitori i va encendre el llum. Al costat d'un armariet, que contenia ampolles de colònia de diferents tipus, hi havia el bagul, ben gran i de color daurat. Segurament feia 1,50 m o més de llarg. Per un moment va estar temptat de no obrir-lo, de deixar-lo i oblidar-se de tot plegat. Però una promesa era una promesa, i tampoc volia que qui comprés la casa descobrís què hi havia dins del bagul que la seva mare havia guardat amb tant de compte. A ella no li hauria agradat que un estrany veiés les seves coses. Va girar la clau i va alçar la tapa delicadament. A dins hi havia un fardell cobert d'un plàstic fosc. Va sentir esgarrifant-se quan es va imaginar, per la forma del fardell, el que contenia, i no s'equivocava. Dins del plàstic va trobar-hi ossos i va saber que eren d'un ésser humà. Horroritzat, va fer un pas enrere i va estar a punt de perdre l'equilibri. Recuperat de l'horrible sorpresa, es va armar de valor i va examinar els ossos. Eren antics i estaven corcats pel pas del temps. Amb un nus a l'estómac i contenint-se les ganes de vomitar, l'Ernest va treure la bossa i la va posar en un racó del gabinet. Després va tornar a mirar l'interior del bagul, buscant algun indici que aclarís què era allò. Va trobar molta roba antiga, una maleta, una cartera de pell vermellosa i un sobre tancat que semblava molt recent, on hi deia: "Per al meu fill Ernest." De sobte va creure que ho havia comprès tot. Va seure al terra fred, incapaç de fer res, desitjant estar equivocat.
La resposta devia ser a la carta.
Capítol 14. El secret. El camí de retorn se li va fer molt llarg. L'Ernest necessitava arribar aviat a casa seva i reflexionar sobre tot el que li havia passat. A les sabates encara hi tenia fang del lloc on havia enterrat les restes de la bossa de plàstic i la roba vella. Ningú no ho trobaria mai més. Al costat, al seient del copilot, hi tenia la cartera de cuir, que contenia bons de l'estat, joies i diners, que equivalien a més d'un milió de pessetes. I també dos bitllets de tren que mai es van utilitzar. Tal com va sospitar en obrir el plàstic del bagul, aquelles restes humanes pertanyien a l'Ernest Noguerol Villalba, el seu pare, l'home que tots creien que havia fugit. No se n'havia anat, sinó que la Teresa Olmos l'havia matat un matí de primavera feia 30 anys. Així mateix ho havia deixat escrit ella, uns dies abans de morir en aquella carta. Ella no li havia explicat aquell fet, el més terrible de tots. I a la carta li confessava que no havia tingut el valor d'explicar-li-ho en vida. És per això que ho va deixar per escrit, perquè l'Ernest ho llegís després de la seva mort. A la carta confirmava que el seu marit Ernest pretenia fugir amb totes les riqueses de la família. Va riure davant d'ella perquè ningú el podria aturar. La va amenaçar de tornar i matar-la si denunciava la seva fugida a la policia. El que no li havia dit la mare era que el seu marit li havia insinuat que s'emportaria la Treseta. No era cert que el seu pare tenia un amant. La causa de la seva fugida era la seva obsessió per la Treseta, que es volia emportar a la força. La mare no tenia cap altra sortida, es va dir l'Ernest. El pare era un home sense escrúpols, molt més cruel del que havia explicat la Teresa. Un home que es va burlar d'ella mentre pretenia marxar amb la seva filla. I que no es va adonar que, encegada per la ràbia, la Teresa va agafar la làmpada de bronze de la tauleta de nit, el va colpejar amb tota la seva força i el va matar. Tot estava ben descrit a la carta. També les llàgrimes de la Teresa en adonar-se del crim que acabava de cometre i la sang freda per amagar el cos en un bagul i fer desaparèixer qualsevol rastre del delicte abans que tornessin els seus fills. Tothom va creure's la seva versió. Qui desconfiaria d'una dona tan bona i tan submisa al seu marit? Les investigacions de la policia van confirmar que l'Ernest Noguerol havia retirat una gran quantitat de diners del seu compte corrent i els bons i les joies de la caixa forta del banc. Per descomptat, la Teresa va amagar les joies i els bons perquè, si els venia, podia aixecar sospites. Tampoc va utilitzar els diners perquè sempre els va considerar tacats de sang i maleïts. Aquest era el secret del bagul que durant tants anys havia estat amagat amb l'horrible contingut al gabinet de la mare. La Teresa Olmos acabava la carta demanant perdó a l'Ernest pel mal que els havia causat al no haver-los dit la veritat i demanant-li que reconciliés els germans. L'Ernest va obrir la finestreta del cotxe i va deixar que l'aire fresc li acariciés el rostre. «No, no en parlaré mai a ningú, mare, t'ho prometo», va xiuxiuejar. Ho tenia decidit. Cremaria els bons de la mateixa manera que havia fet amb la carta. Desmuntaria les joies i vendria les peces a poc i utilitzaria els diners per ajudar els seus germans sense dir-los mai la veritable procedència. Conèixer el crim de la mare no serviria de res. Només augmentaria el dolor de tota la família. Callar seria una càrrega pesada per ell, però estava disposat a assumir-la i va somriure. Seria per als seus germans el pare que haurien volgut tenir. Ho faria per ells, però sobretot per la mare. A en Xavier li oferiria feina a la gestoria i la Teresa, amb el temps i amb afecte, algun dia li confessaria el dolor i el perdonaria. «T'ho prometo, mare, t'ho prometo», va repetir una vegada més. Va prémer l'accelerador i el cotxe es va perdre entre la pluja i la foscor de la nit.